TV3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears.
...21 anys amb tu.
A IB3 Ràdio, Vida Saludable, Carlos Hernández.
Molt bon dia, benvinguts al programa Vida Saludable, dissabte 21 de març. Sabeu com és d'important el ronyó, o millor dit, els ronyons per a la nostra salut global? Com afecta un problema renal al cor o al nostre metabolisme? Per què està tot tan lligat? Perquè es provoquen les pedres als ronyons. Com es pot saber, en quines proves, que no tenim risc de malaltia renal crònica? Totes aquestes qüestions les abordarem avui al nostre programa, on la temàtica central serà la salut renal. Fa pocs dies es va celebrar el Dia Mundial del Ronyó i avui tindrem als nostres estudis el doctor David Tura. Hem de dir que ell és el cap de servei de nefrologia i diàlisi de l'Hospital de Manacor. I també conversarem amb una pacient, la Pilar de Cala Milló, amb malaltia renal crònica que acaba d'estrenar a casa seva, l'hemodiàlisi domiciliària. Tot una millora en la seva qualitat de vida. A més, veurem la importància de la genètica i de la genòmica, ara que acaben de premiar a nivell nacional a Son Espases per aquest tipus d'aposta per la medicina personalitzada i faran balanç dels dos primers anys, que han estat brillants, de la unitat de ferides complexes de l'Hospital Mateu Orfila de Mó. Tot això és part d'un menú que ja comença en aquest programa. No perdem ni un segon més. Benvinguts i benvingudes a Vida Saludable. És la sintonia informativa sanitària de la setmana. Avui volem parlar de ferides, de la importància de ser ben tractades, ben curades, desinfectades, i també de la importància i dificultat de dur controlada una ferida crònica o provocada per una malaltia, com pugui ser, per exemple, una úlcera. Els pacients que arriben a una unitat de ferides complexes presenten, en la seva majoria, lesions cròniques o de difícil resolució. Requereixen teràpies avançades i un seguiment continuat, però també existeixen les ferides agudes que solen resoldre sense complicacions en les consultes d'infermeria d'atenció primària. Té més detalls na Laura Calafat. Molt bon dia, Laura.
Molt bon dia, Carlos, i molt bon dia a tots els nostres oients d'IB3. Gràcies un dissabte més per estar atents a les zones radiofòniques per sentir consells de salut a càrrec dels magnífics professionals sanitaris que tenim a la nostra comunitat. Així que avui volem posar en valor la unitat de ferides complexes de l'Hospital Mateu Orfila. Per això volem xerrar amb el doctor Hernán Giordano, facultatiu especialista del servei de cirurgia que diries el doctor Fernando Alcaide. Molt bon dia, doctor, i benvingut al nostre programa. Gràcies per atendre'ns.
Muy buenos días.
Doctor, com a responsable de la unitat de ferides, com valora els dos anys d'ençà de la seva apertura? Són més de 2.000 pacients atesos.
Pues sí, hemos abierto esta hermosa unidad que nos toca trabajar con heridas complejas. Generalmente son pacientes postquirúrgicos o pacientes con patología venosa y prestamos un servicio a toda la comunidad balear de Menorca, el área de salud de Menorca, interrelacionando el hospital con los centros de salud.
Quin tipus de lesions de complexitat alta tracten? Tenen cirurgia vascular, com bé deia, també tenen dues infermeres que tenen els pacients?
Sí, el equipo está integrado principalmente por dos enfermeras en el Hospital Mateu Orfila, asociada al servicio de cirugía, y una en Canal Salat, en Ciudadela. Y los médicos cirujanos y vemos principalmente lo que es la patología venosa, siendo úlceras las más frecuentes en la insuficiencia vascular, arterial y venosa o mixta.
Deia vostè que també hi ha dos cirurgians, és a dir, fan feina multidisciplinària. Quant de professionals componen la unitat?
Básicamente la unidad está compuesta por un grupo de enfermeras, médicos cirujanos, en asociación con podólogos, los podólogos del área de salud Menorca, interrelacionamos siempre con profesionales de endocrinología, ¿sí?, de cirugía vascular del hospital de referencia de Son Espases y dermatología.
¿Y mantener una coordinación estreta en la atención primaria del área de salud de Menorca?
Sí, llevamos un seguimiento de los pacientes principalmente complejos que nos llegan desde los centros de salud o pacientes que vienen directamente a la consulta de cirugía vascular que llevamos en el hospital.
El Servei de Cirurgia de l'Hospital Mateu Orfila ha participat en l'últim congrés de la Societat Espanyola de Ferides presentant un cas d'èxit, com es cura la ferida d'úlcera d'una dona després de 40 anys. Ens pot explicar el cas?
Sí, básicamente estamos atendiendo pacientes con patologías de muchos años de evolución, y como hemos puesto en marcha varios protocolos, principalmente protocolos de curas de técnicas avanzadas que nos permiten subir un escalón más en la complejidad y mejorar el cierre de las heridas. En este caso se utilizó un tratamiento compuesto con plasma rico en plaquetas, que ayudó muchísimo conjunto con injertos cutáneos al cierre de casi total de la herida después de 40 años.
40 anys amb una ferida que no havia tancat.
No havia mai tancat, sí. Pero ahora la tenemos prácticamente resuelta con estos nuevos tratamientos.
I en quant de temps heu tardat en ajudar a tancar aquesta ferida d'aquesta dona?
Bueno, son pacientes que nos acompañan durante meses en la consulta. Son pacientes que no se curan con una sola visita, sino que estos protocolos generalmente, gracias a la labor de la enfermería, principalmente de la atención de cirugía especializada, realizan una visita cada semana en los pacientes, se les saca sangre, se le coloca, se le vuelve a injertar, digamos, trozos de piel que se les quitan al mismo paciente, y lleva un seguimiento y un trabajo realmente importante, semana tras semana, y el cierre de estas heridas se ven a través de los meses, ¿no? No es milagroso, pero sí que lleva un resultado bastante satisfactorio. Por eso lo hemos presentado a nivel nacional con mucho éxito y mucha buena recepción por parte de los demás hospitales españoles.
Clar, i supos que també de la pacient, evidentment.
Sí, 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 la verdad que la escala de, bueno, la gente está muy agradecida, no solamente ella, sino casi todos los pacientes que nos siguen en la consulta, cuando ven que los resultados, bueno, son satisfactorios.
Doctor, ha parlat en el cas concret d'aquesta dona que vara utilitzar el PRP. Quina cartera de tractaments altament especialitzats ofereixen vostès a la vostra unitat? Tenim constància que en qualsevol hospital d'Espanya amb un nivell altíssim, no?
Sí, existe a nivel español la sociedad, digamos, de heridas, la SEGER, es la sociedad española, y como técnicas tope de gama, digamos, se encuentran estas dos que hemos puesto en marcha en Menorca ya hace 2 años. De hecho, hemos estimulado a compañeros de la isla de Mallorca que se animan también a hacerlo, y le hemos propuesto nuestro protocolo y lo han seguido, ya que tanto los injertos, el plasma rico en plaqueta, el uso de factores de crecimiento y otros apósitos con tecnología de avanzada que se hacen actualmente han ayudado mucho al cierre de las heridas, que es un área que estuvo mucho tiempo, digamos, abandonada, y ahora gracias a las nuevas tecnologías podemos tener muy buenos resultados.
Clar, perquè hi ha persones que necessitaran abordatges específics, com està contant vostè, com el plasma ric en plaquetes, els microempels. Quins casos específics? Perquè també hi haurà un altre tipus de ferida que tracten a la seva unitat, no?
Sí, pues normalmente son pacientes que cuando llevan 6 meses de fracaso en los tratamientos convencionales, pasamos a lo que sería este tratamiento, digamos, más específico, y tienen que cumplir varios requisitos según los protocolos, pero generalmente son pacientes con úlceras venosas resistentes a los tratamientos convencionales, úlceras mixtas o úlceras que se vuelven a abrir después de muchos años.
La darrera, doctor, quins consells donaria davant una ferida que apareix complexa? Quan hem d'anar al metge, què sospitam que es pot complicar per la nostra salut?
Bueno, como consejo principalmente lo que daría es siempre acudir a su centro de salud, en donde se encuentra siempre va a haber una enfermera de atención primaria a cargo de cada paciente. Tanto la enfermera como el médico van a evaluar. Existe una comunicación directa con el servicio de cirugía del hospital, donde nos pasamos, generalmente comentamos los pacientes, pasamos fotos, vemos la evolución, y hay una derivación en caso de que sea necesario para poder aplicar, después de que hayan fracasado las técnicas, digamos, estándar, bueno, hay una derivación hacia nosotros, que estén no duden en contactarnos para poder aplicar estas nuevas técnicas.
Moltíssimes gràcies, doctor Hernán Giordano, facultatiu especialista del Servei de Cirurgia que dirigeix, el doctor Fernando Alcaide. Enhorabona per aquests 2 anys d'alt nivell dirigint la unitat de ferides complexes del Mateu Orfila de Mou. I fins una altra.
Muchas gracias. Adiós.
Vos contàvem ara que el Servei de Salut ha rebut el Premi ASLAN a la transformació digital per la plataforma d'anàlisi clínico-genòmica de les Illes Balears. El Premi reconeix l'esforç dels professionals i els responsables tecnològics de l'administració per implementar projectes que impulsin noves tecnologies en l'àmbit de la innovació digital i la ciberseguretat.
Per valorar aquest guardó, conversam ara amb la responsable de la Unitat de Diagnòstic Molecular i Genètica Clínica de l'Hospital Universitari Son Espases, Iciar Martínez. Bon dia, Iciar, com està? Benvinguda al nostre programa.
Hola, bon dia, moltes gràcies per la invitació.
Primer de tot, enhorabona. Què suposa aquest premi?
Bueno, este premio es un reconocimiento para todo un proyecto que llevamos desarrollando desde el 2022, que ha incluido a muchísimos profesionales del Servicio de Salud de las Islas Baleares, no solo facultativos, sino también personal, biólogos moleculares, personal del área de información, ciberseguridad. Es un proyecto muy ambicioso que hemos conseguido llevar a cabo y que la verdad es que estamos muy, muy orgullosos.
¿Y cómo podemos explicar a nuestros oyentes de una forma planera qué es la plataforma de análisis clínico-genómica de las Illes Balears?
Bueno, la genómica ha venido como una herramienta más para intentar facilitar la salud y más que una salud aguda como la que se trabaja actualmente, intentar crear modelos preventivos para evitar que las patologías lleguen a desarrollarse. Esta plataforma de genómica nos permite, con todas las pruebas genéticas que se desarrollan en la comunidad, tener toda una base de datos donde está todas las variantes que pueden estar asociadas a enfermedades de nuestra población, también prevalencias que puede haber en nuestra comunidad que son de personas sanas, y con toda esta información podemos jugar con diferentes casos de uso en los que se usa inteligencia artificial para llegar a un diagnóstico mucho más preciso y sobre todo mucho más rápido. También incluye todo el área de terapia personalizada, de terapia dirigida. Estamos hablando no solo de patologías de enfermedades raras, que podemos llegar a tratamientos de una forma mucho más rápida, sino también todo el área de oncología y también llegar hasta incluso a los CAR-T, ¿no? A todas las terapias innovadoras que se están incluyendo.
Així que estem davant de la medicina personalitzada i de precisió en el sistema sanitari públic.
Exacto. Otras comunidades han tomado otras estrategias, más de comprar instrumental, y nosotros hemos apostado por un sistema para dar alcance a nuestra población de 1.240.000 habitantes que sea lo más eficiente posible. Y el premio ha sido un poco el reconocimiento a que esta estrategia, esta línea de trabajo que iniciamos en 2022, pues realmente funciona y bueno, está siendo un poco como un área de desarrollo que nos están intentando imitar pues en otros países. He tenido reuniones con Inglaterra, dentro del National Health System, en Italia y bueno, por supuesto, de otras comunidades de nuestro país.
I què és el projecte GeniB6P? Perquè sabem que treballa mitjà d'una plataforma núvol escalable, però com ho podem explicar fàcilment per entendre-ho tots?
Bueno, GeniB6P, yo además de ser coordinadora, como me he presentado, del hospital de referencia, de la unidad de diagnóstico molecular, que es como el core de molecular que está ubicado en el hospital de referencia, tengo la suerte de ser la coordinadora de la plataforma de genómica de toda la comunidad. No solo trabajo para el hospital Son Espases, sino que trabajo para toda la comunidad. Y la forma de trabajar es esta nube, como bien comentas, compartida, y esa nube compartida está dentro de un proyecto que en su momento lo llamamos Genómica Islas Baleares Medicina de Precisión 6P. Y eso es lo que las siglas, el acrónimo de GeniB6P, ¿no? Genómica Islas Baleares 6P. Y es un poco toda la línea estratégica de genómica de la comunidad.
Idò, moltíssimes gràcies, Iciar Martínez, responsable de la Unitat de Diagnòstic Molecular i Genètica Clínica de l'Hospital Universitari de Son Espases. Enhorabona pel reconeixement i fins una altra.
Moltes gràcies a vosaltres.
Fins aquí el repàs informatiu sanitari de la setmana. En una hora tindrem amb nosaltres a David Tura. Ell és el cap del Servei de Nefrologia i Diàlisi de l'Hospital de Manacor i amb ell farem salut renal i abordarem el Dia Mundial del Renyó. En uns instants, aquí a Vida Saludable.
Vida saludable. IB3 Ràdio. IB3 Ràdio és servei públic. IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la QRT. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
En Nautilus tenim balenes i sovint fem viatges interestel·lars, parlant de pol·linitzadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre. IB3 Ràdio. A IB3 Ràdio, Vida saludable, Carlos Hernández.
I Laura Calafat, cada dissabte a la Ràdio Autonòmica Pública, Vida saludable. Avui volem abordar el surrenal, la salut del ronyó, un òrgan fonamental i clau en l'equilibri del nostre organisme que ens fa netar la sang, eliminant, per exemple, toxines i també produint l'orina.
Avui dedicant gran part del programa a aquesta temàtica. Primer de tot, els contem que l'Hospital de Manacor commemora el Dia Mundial del Ronyó, que se celebra cada dia 12 de març per mitjà de la campanya Connexions Invisibles. La campanya va posar a disposició dels ciutadans una innovadora experiència de realitat virtual destinada a millorar la comprensió de la malaltia renal crònica.
També va haver una taula informativa al vestíbul de l'hospital on pacients, familiars i professionals sanitaris conegueren aquesta proposta immersiva per facilitar una comprensió clara dels seus factors de risc, de les vies de diagnòstic i de la estreta interrelació entre els ronyons, el cor i el metabolisme. I és que, com avui explicarà el nostre convidat i especialista, la hipertensió i la malaltia renal crònica estan profundament vinculades.
De tot això volen conversar ara l'entrevista presencial als Estudis IB3 Ràdio amb el doctor David Tura, cap del Servei de Nefrologia i Diàlisi de l'Hospital de Manacor.
Hola, bon dia.
Benvingut.
Gràcies.
Com està, doctor?
Bueno, una miqueta nervioset, no solo fer entrevistes habituals.
Bé, gràcies, perquè vostè fa feina a Manacor, ha vingut avui a estar amb nosaltres, però crec que viu mig camí, per tant, li ha anat més o menys bé, no?
Sí, més o menys m'he pogut organitzar.
Com a introducció a l'entrevista, doctor, què fan els nostres ronyons, exactament? Quines són les seves funcions?
Bé, les seves funcions són sobretot una depuració de toxines que genera el propi cos en les seves guies de metabòliques i que el que fa és com si fos un basurero, és a dir, treu el que es necessita del nostre organisme i ho elimina mitjançant l'orina. Al fi i al cap passen quasi 150-180 litres de sang per aquests òrgans durant el dia, dels quals solament se n'eliminen entre 1 i 2 litres d'orina, que és el que es fa. Uh-huh. A partir d'aquí també té unes altres funcions al ronyó. Funcions metabòliques, funcions de control hormonal, i bueno, en principi, i control sobretot a nivell hidroelectrolític, que el que fa és que estigui tan relacionat amb el cor i amb altres òrgans.
Quines són les malalties principals del ronyó?
Les malalties principals del ronyó, i encara que sembli una tonteria, són la hipertensió i la diabetes, que són gran part de la malaltia renal crònica. També estem parlant de malalties també hereditàries, que també són una part del ronyó, sobretot aquí a les illes, en el qual la poliquistosi és una malaltia hereditària important. Després estem parlant ja de malalties glomerulars i altre tipus de malalties ja no tan freqüents. Encara que, per exemple, en edats avançades, les malalties obstructives produïdes per una pròstata més avançada o per malalties infeccioses que puguin tancar les vies urinàries, doncs també poden produir malaltia renal crònica.
És curiós això de la hipertensió i la diabetes perquè seria de forma secundària, no?, que patiria el ronyó.
Sí, tot parlant de risc cardiovascular. Abans es parlava d'hipertensió, es parlava de diabetes per sol, es parlava de colesterol per sol, ara ja estem parlant de risc cardiovascular complet, en el qual aquest tipus de factors de risc junts, igual que el fumar, l'obesitat, altres factors, el que provoquen és una alteració del nostre sistema circulatori, sobretot en el ronyó, en aquest cas, el ronyó, el petit sistema circulatori, que el que ens provoca doncs pot acabar provocant malaltia renal crònica. Però és que després la malaltia renal crònica de per si produeix retenció de líquids, ja, hipertensió, anèmia i altres alteracions que fan un circuit tancat en el qual es va autoalimentant.
Doctor, quanta població balear té qualque problema de salut renal?
A veure, 1.400 malalts els tenim en teràpia renal substitutiva o trasplantament. S'està parlant de que la població general, un 15% dels adults, poden tindre malaltia renal crònica i és el que estem potenciant, que lògicament no es detecta, no es miren o no es fan determinacions, sobretot en poblacions de risc. Sigui obesos, diabètics tipus 1, diabètics tipus 2, pacients que prenguin medicacions nefrotòxiques i, sobretot, el que comentàvem, pacients amb malalties cardiovasculars i, sobretot, obstructives. Hi ha altres indicacions també per fer la detecció, que és el que estem intentant treballar tots els serveis de les Illes Balears a nivell d'atenció primària per fer una detecció precoç d'aquesta malaltia.
Com podem explicar, doctor, què és la malaltia renal crònica d'una forma planera, perquè la gent ho entengui?
A veure, la malaltia renal crònica és una lesió dels ronyons que durant 3 mesos solament ho fem en determinacions analítiques, perquè habitualment els signes són molt inespecífics, i tenim que fer una determinació al cap, una primera determinació i una segona determinació que ens confirmi que en 3 mesos que la malaltia es manté i que no és un canvi agut, perquè hem de diferenciar dos tipus de malaltia: crònica, que és una que ja tens la lesió feta i a la qual no recuperaràs, solament un 20% del ronyó diuen que es pot recuperar alguna
cosa. Irreversible.
I després hi ha l'aguda, que aquesta pot ser reversible perquè té una mortalitat també molt alta i que això sol passar habitualment en malalts ingressats a l'hospital.
Es diu que és una malaltia que no avisa, que és silenciosa, no, doctor?
Sí, això és el que ens preocupa tant. És silenciós, els signes que dona són calambres, falta de menjar, que em trobo malament, estic cansat, no sé què em passa. Bueno, i això apareix en estadis avançats de la malaltia, que és el que no ens interessa. Ens interessa una detecció precoç perquè no dona símptomes i, en canvi, podem actuar sobre els molts factors de risc per intentar evitar que la progressi abans. A més de que ara, actualment, han sortit nous fàrmacs que frenen aquesta progressió cada vegada més. Fins i tot pots arribar a frenar 17 anys de progressió de malaltia renal abans de que comencessin o necessitessin teràpia renal substitutiva. I ja no em preocupa tant la malaltia renal substitutiva, sinó que el que em preocupa és el risc cardiovascular dels malalts. Són malalts inflamats, els hi augmenta molt les malalties cardiovasculars i la gran majoria morirà abans d'arribar a teràpia renal substitutiva. Tothom pensa que la diàlisi me salvarà. No, és que potser no arribes a la diàlisi. Aquest és el gran problema.
Fa por.
Sí, la veritat que sí, i les expectatives actuals per estudis com el Regicor o estudis que s'han fet espanyols a nivell europeu estan pensant que començarà, serà la cinquena causa de mortalitat possiblement amb estudis prospectius en el 2024 i que pot ser la tercera en el 2050. O sigui, estem parlant de realment una epidèmia.
Doctor, com estan treballant a nivell comunitari per la detecció precoç de la malaltia renal crònica? Hi ha algun tipus de cribatge ara mateix?
Ara, això és el que estem ara treballant a Manacor. Crec que també ho estan fent a Son Llàtzer, a Son Espases, a tots els hospitals. Estem actuant, interactuant molt, sobretot amb atenció primària, que nosaltres ja hem començat a fer un projecte que en diguem Acercar, que és primer formar uns líders a nivell dels centres de salut, i a partir d'aquests líders del centre de salut començar a treballar la detecció a nivells dels centres. Estem ara en un projecte 2, al qual hem vinculat els serveis de laboratori i els serveis de farmàcia per tal de poder detectar tot aquell malalt, poder avisar els seus metges i que ells puguin implementar amb recomanacions per part de farmàcia quins fàrmacs es poden utilitzar per intentar frenar això.
Clar, perquè a Espanya un de cada 7 adults pateix aquesta malaltia i tanmateix 2 de cada 3 persones amb malaltia renal crònica desconeixen que la tenen.
Clar, aquest és el gran problema. Solament es detecta un 40% del que s'hauria de detectar en molts estudis. Aleshores, aquí és on fem molt d'èmfasis, sobretot en detectar 5 factors importants. Detectar l'albúmina, que és una manera de detectar fàcilment el ronyó, perquè no solament és la creatinina o el filtrat glomerular, sinó que és també l'albúmina. L'albúmina també és un factor de risc pronòstic i de risc cardiovascular molt elevat. que conjuntament amb l'empitjorament de la funció del ronyó augmenta moltíssim la mortalitat d'aquests malalts. El control de la pressió, detecció de diabetes i colesterol. Són les 5 mànegues que demanem que s'implementin en els centres de salut perquè puguem detectar antes la malaltia i frenar-la.
La malaltia renal crònica es pot identificar en estadis inicials per mitjà de proves senzilles i accessibles. Per un simple anàlisi de sang per avaluar la funció renal o una prova d'orina per detectar la presència d'albúmina, com bé explicava, que és un marcador primerenc de dany renal.
Tal qual. Per això, justament en aquestes jornades del dia 12, van fer una taula en la qual es feia una detecció petit en sang que van aconseguir un startup especial que es pot detectar fàcilment la creatina i el filtrat, i van fer una tira d'orina tan senzilla com fer una tira d'orina amb una mostra d'orina aïllada.
Perquè realment això, el pacient no li dona símptomes?
Fins que no és avançada la malaltia, no, salvo que estigui associada a malalties sistèmiques o altre tipus de malalties que te pot fer pensar que té una malaltia renal perquè fas una determinació d'analítica i veus que, com que saps que aquest tipus de malalties s'associen a malaltia renal, fas la determinació. Clar. Però si no, pot ser molt silent. Gent m'he trobat amb creatinines ja quasi molt avançades i quasi necessitats de diàlisi que ni s'havien donat compte.
I per què és tan important el nostre organisme, la creatinina i la urea?
La creatinina és una determinació de lo que és la funció del ronyó. Ens ajuda des de molt antic, és una de les determinacions que més s'han utilitzat per poder detectar la funció del ronyó, el que en diguem el filtre glomerular, i l'albuminúria no és res més que una lesió a nivell de les glomèruls del ronyó, és a dir, de la circulació petita que hi ha dintre el ronyó, perquè hi ha una circulació immensa, és un entramat de vasos bestials, el qual... aquesta lesió pot fer passar les proteïnes a l'orina, i és quan detectem que hi ha una lesió a nivell dels vasos del ronyó. Perquè m'entengueu, és molt més complicat, però bueno, a nivell general seria això.
Tornant, doctor, en aquest 12 de març passat, que se va celebrar el Dia Mundial del Ronyó, que es veurà que l'hospital va fer un esforç al seu hall d'entrada, se varen acabar les mostres aquestes 100 per fer les 100 punxades, vull dir, va ser un èxit, vareu per descobrir res que vos alterat, dels pacients o dels professionals, que també se feien proves.
Sí, vam detectar uns quants determinacions, i els hem enviat ja les recomanacions perquè facin els controls amb els seus metges. Realment, es va demostrar que és efectiu fer-ho, sobretot amb una població amb els factors, com hem comentat, més de 60 anys, diabètics, hipertensos, que hagin tingut un fracàs renal agut, que hagin tingut malalties o risc cardiovascular, obesitat... En aquest tipus de malalts, me'n deixo uns quants més per determinar, però, bueno, antecedents familiars de malaltia congènita, en aquest sí que és molt important fer la determinació, perquè segurament t'elevarà molt més aquest screening, t'elevarà molt més la detecció de la malaltia.
I com valora que també es va fer com una mena de tour virtual per conscienciar la població sobre la malaltia renal crònica, amb voreres virtuals, no?
Sí, això va ser una casa comercial que havíem treballat amb ells per poder treballar amb atenció primària, que ens van ajudar a poder fer les reunions amb els líders dels centres, que, bueno, estem molt contents. I sí, eren unes lleres virtuals que presentaven la visió tant del malalt com la visió del cuidador. I realment pues, va ser tot un èxit.
Venim comentant des de que hem començat aquesta entrevista aquest vincle, no?, que el mal funcionament del ronyó afectarà directament la nostra hipertensió arterial o provocar fins i tot dany vascular.
Sí, tal qual. És més a més, augmenta molt el risc inflamatori. S'inflama. És un malalt inflamat, el malalt renal. No és un... I la inflamació el que fa és provocar una acceleració de totes les malalties cardiovasculars. I això provoca aquest alt risc cardiovascular de mort i de malalties cardiovasculars que tenen aquests malalts.
Doctor, a part d'aquestes malalties associades al ronyó, quin vincle té el ronyó en la via urinària i quines malalties pot provocar?
Lògicament, més que el ronyó pugui provocar malalties a la via urinària, és que la via urinària te provoqui malalties al ronyó. Sobretot el que sol passar és que solen haver-hi obstruccions, poden ser habitualment coalls, que és el menys freqüent, pedres, que també poden donar complicacions, i sobretot tumors. A nivell d'edat avançada, sobretot a nivell d'homes, a nivell del que és la pròstata. I després altre tipus de malalties congènites que afecten la morfologia, diguéssim, la seva anatomia d'aquestes vies, que fa que funcioni malament. Es fan el que en diguem refluxes, infeccions urinàries recidivants, que això pot provocar a llarg plaç una malaltia que en diguem malaltia intersticial crònica del ronyó, i que pot acabar també en diàlisi amb totes les complicacions que hem comentat.
Doctor, hi ha patologies que estan més associades als homes i patologies que estan més associades a les dones. En el cas de malaltia renal crònica, que la pateixen més, els homes o les dones?
Bona pregunta. En principi sol ser bastant equilibrat, perquè sobretot a nivell d'edats avançades, el qual tots afecten la diabetes, afecten la hipertensió. En l'home sí que hi ha l'apartat de la pròstata, sobretot a nivell ja d'edat més avançada, que això lògicament és típica d'homos, i que provoquen obstruccions que hem trobat malalts amb malalties renals cròniques molt avançades que ni s'havia detectat. Tenien dificultats per orinar una mica, el xorro més petit, pèrdua de força del xorro, no li donaven importància, me quedo goteo al final de la micció, i això no ho havien comentat en el seu metge de capçalera. El problema és tant que això, si se manté en el temps, doncs pot provocar malaltia renal crònica.
Doctor, tornant als càlculs renals, per què fa tant de mal un còlic nefrític? Perquè què passa al nostre organisme?
És que el nostre organisme té una disregulació a nivell de la formació, fa una formació de pedres perquè, diguéssim, l'orina que hi ha no té la composició que ha de tindre. Aleshores, hi ha una falta a vegades de citrat, a vegades hi ha un alt contingut d'àcid úric, un alt contingut de calci, i el que provoca és aquestes pedres, que no són realment pedres. Són com unes esferes amb tot ple de punxos petits. A nivell tridimensional són... no sé, són com una esfera, com un aris de mar, que es va moguent i cada vegada va punxant la via, i això provoca una reacció de la via que provoca una contractibilitat molt alta, i això provoca aquells espasmes i aquell dolor, que moltes dones m'han dit que fins i tot és pitjor que un part.
Sí, sí.
Doctor, aquesta gent que diu: ai, he fet tanta feina que he dut 12 hores sense anar al bany a fer una micció, a orinar. Això pot fer mal al ronyó, o més aviat la pròstata o l'aparell, en aquest cas...
Més que no hagi orinat és que no s'hagi hidratat bé. Això és el primer. Si no t'hidrates bé, sobretot ara a l'estiu, ara que ve l'estiu, que pots fem esforços més importants, amb unes temperatures més elevades, això pot provocar lesions a nivell renal, tant per deshidratació com perquè a vegades... fem que el muscle faci una petita isquèmia i això provoqui el que en diguem una rabdomiòlisis, que pot arribar a provocar malaltia renal aguda, que totes les aguditzacions del ronyó sobre un ronyó crònic fa que avanci abans. És a dir, la malaltia renal no és solament tractar la malaltia renal, és tractar tots els condicionants que poden fer avançar la malaltia renal. I això sí que és molt important.
Recordin, nostres oients, que estem conversant amb el professional, l'especialista David Tura. Ell és el cap de servei de nefrologia i també diàlisi de l'Hospital de Manacor. En celebrar fa uns dies el Dia Mundial del Ronyó, va ser el dia 12, l'Hospital de Manacor va fer un gran esforç al seu hall per conscienciar la població, i amb ell xerram de salut renal i de malaltia renal crònica. Ara mateix tornem a Vida Saludable.
Vida Saludable, IB3 Ràdio. IB3 Ràdio és informació.
Miquel, com estàs?
Hola, com anem?
Posant rumb cap al món dels llibres, de l'art, de la dansa, del teatre, del cinema...
També te podria dir Andolà i Ben Serra, que és així com t'agradaria que te diguessin, no?
Però és que em t'has llegit, perquè aquesta és una de tantes que hi ha per allà al mig, carai.
De dilluns a divendres, a les 6 del capvespre, L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs. Vida saludable, IB3 Ràdio.
Arribats en aquest punt del programa, on estem celebrant que fa poc es va celebrar el Dia Mundial del Ronyó i estem posant en valor la importància de la salut renal amb el doctor David Tura, cap del Servei de Nefrologia i Diàlisi de l'Hospital de Manacor, seguint l'entrevista, a banda de fer una telefonada i convidar un altre testimoni. Doctor, ara hem apagat els micros i jo li faré una pregunta i ara li faré amb micro obert. Hi ha persones que són propenses a fer càlcul renal simplement perquè són propenses, o pot ser la forma de la nostra alimentació o la hidratació pot provocar fer un càlcul renal?
Mira, tota malaltia sempre hi ha dos components, el component genètic i el component ambiental. El component genètic hereditari sempre hi és, hi ha gent que és capaç de no tindre citrat o quantitats molt baixes de citrats a l'orina, o tindre uns àcid úric molt més elevat, o tindre unes determinacions de calç més elevades a l'orina, que poden provocar, com a malalties, poden arribar a provocar pedres de repetició. També hi ha els poliquístics, per exemple, genètics, que produeixen més pedres que altra gent. La qüestió és actuar sobre els factors que tu puguis actuar i determinar quin tipus de pedres, perquè n'hi ha més de 5 tipus de pedres diferents, les quals tenen una, diguéssim, fisiologia diferent o fisiopatologia, que en diguem nosaltres, diferent. Recomanacions: hidratació abundant, i si ho tenen, pues que acudeixin a un dels nostres companys uròlegs, perquè són els que ens solen estudiar les pedres.
Això, que les pedres les tracten els uròlegs.
Els uròlegs, i les complicacions de les pedres les tracten els uròlegs. I nosaltres tenim molta relació amb els serveis d'urologia, perquè al fi i al cap hi ha moltes malalties renals que ens les detecten ells i ens les envien a les nostres consultes.
Clar. En canvi, els càlculs de la vesícula, els biliars, això és un cirurgià general, no?
Això és un cirurgià general, o a vegades, depenent de quines pedres, els nostres companys digestius, que en complicacions poden fer-les derivar mitjançant endoscòpies, poden pensar en un endoscop i el fan eliminar les pedres. A mi, personalment, m'ho han tingut que fer, així que ho conec bé.
Com ha explicat na Laura, volem conèixer el testimoni d'una pacient, precisament de la comarca de Llevant, de la consulta del nostre expert, per això telefonem a na Pilar, que viu a Cala Millor, que està d'enhorabona, perquè fa pocs dies ha mirat la seva qualitat de vida. Pilar, molt bon dia, gràcies per estar avui amb nosaltres. Com estàs?
Bien, buenos días.
Crec que és una pacient del doctor Vitura que sí. Ja la vol saludar.
Hola, Pilar.
Hola.
¿Cómo estás?
Tal? Buenos días.
¿Cómo estás?
Pues bien, la verdad. Estoy bien. Llevo 2 o 3 días ya.
Muy bien.
Espera, que ara ho explicarà als nostres oients. Conta'ns primer una miqueta, Pilar. Tu ets pacient del Servei de Nefrologia de Manacor. Quan vas començar a tenir aquests problemes renals?
Bueno, pues empecé con los problemas renales hace años. Años, lo que pasa es que me funcionaban bien, pero tenía unos quistes, porque esto es una enfermedad genética. Y nací así con estos quistes. Y el riñón me funcionaba bien hasta que empecé a tener la insuficiència renal.
I com era el teu dia a dia en la malaltia? La teva qualitat de vida estava molt limitada?
No, hasta ahora no. Yo he estado más o menos bien, pero cuando el riñón ya ha dejado de filtrar, pues claro, ya no me encuentro bien.
T'hauràs fet una experta en riñons, ja.
Pues casi.
Hem de dir que fa un mes que dus formant-te en hemodiàlisi domiciliària i aquesta setmana tenc entès que l'has trenada a casa teva. Com ha anat? Com està anant?
Bien. Yo estoy haciéndome en casa la diálisis. Y la verdad que lo llevo muy bien. Sí. Me han formado en el hospital y la verdad que me va muy bien.
Crec que és Aurora, la infermera que ha estat amb ella. Doctor, sí. Pots contar un poquet aquest projecte tan ambiciós i jo crec que positiu per als pacients com és la diàlisi domiciliària, que és una aposta de l'hospital?
Sí, ja van començar la diàlisi peritoneal, que és una de les formes de tècniques ambulatòries, l'any ja 2005. Van començar a ofertar-ho als nostres malalts, que amb dues tècniques, una màquina nocturna que els hi fa els intercanvis a nivell de la panxa, és posar un catèter dintre la panxa i allà aprofitar una membrana que fa els intercanvis i posem un líquid, el deixem unes hores i fa aquest intercanvi com si fos el ronyó. Pues aquesta tècnica es poden fer de dues maneres, o diversos intercanvis que un fa manualment o una màquina que fa els intercanvis a nivell nocturn. Això ja des del 2005 estem en marxa. La Pilar, justament, doncs és una malalta que es pot beneficiar. Ella volia aquesta tècnica, encara que amb ella era difícil, perquè era una poliquística, no hi havia molt de lloc a la panxa per intentar-ho, però ella va voler fer la tècnica perquè volia estar a casa, volia estar desconnectada de l'hospital. Jo estic molt content que per ara li vagi molt bé.
Pilar, és còmode a casa teva? Has notat molta qualitat de vida el fet de no anar a traslladar-te?
El catèter?
No, el fet de tenir l'aparell a casa teva.
No te he entendido ahora.
Pilar, te está preguntando si prefieres estar en casa haciendo la técnica, que te sientes más libre, que no tener que venir al hospital 3 veces por semana, como tú ya sabes, te habíamos explicado.
Sí, sí, por supuesto, sí, claro que sí. En casa, pues, estás más cómoda y más relajada, la verdad. Y sí, la verdad que sí. Vaja.
Pilar, el doctor que te coneix bé va dir, no era una candidata idònia, però ella va estar fort i no em moguis, que volia fer aquesta tècnica. I tu ets tan valent i tens les idees tan clares que ja me vas contar un dia que fins i tot te vols apuntar en llista d'espera a Son Espases. No descartes el trasplantament, Òrbara?
No, claro que no. Es algo que lo tengo que hacer, lo del... lo de ir a son espaces y empezar con lo del trasplante, claro que sí, porque mira, ahora mismo estás en casa y de acuerdo que estás dándote la diálisis, pero bueno, estás sujeta a horarios y esto lo principal es llegar un día en que vuelvas otra vez a hacer vida normal.
Clar.
¿Sabes qué te digo?
Doctor Tura,
entonces, por supuesto que sí.
Han de dir que el programa de trasplantament renal funciona a les Balears, sí, són les passes, des de fa molt d'anys i molt bé.
I molt bé, i sobretot en els últims anys, que s'han aconseguit números molt elevats a l'nivell de grans hospitals a la península. S'ha treballat moltíssim, són espases, i crec que tot l'equip, perquè per mi són tots els nefròlegs que treballem amb la malaltia renal, que tots estem molt implicats, la veritat.
Una darrera pregunta per tots dos, primer a la pacient i després al professional. Pilar, no li donem importància suficientment al ronyó, a la nostra societat? Jo crec que és un òrgan que, bueno, ens preocupem pel cor, pels pulmons, per l'aparell digestiu, i pareix que costa xerrar dels ronyons, no?
Sí, la verdad es que los riñones no tenemos la suficiente y te he de decir, me voy a hacer unas revisiones, voy a mirarme tal, porque es verdad que no duele, pero cuando te encuentras mal, que tienes un cansancio extremo, vas al médico, te hacen unos análisis y entonces te encuentras la insuficiencia renal, entonces te das cuenta que podías a lo mejor, si hubiese sido antes, hubiese sido mucho mejor. Por eso hay que concienciarse mucho y ir a hacerse sus revisiones de los riñones.
Queda dit aquest missatge. Moltes gràcies, Pilar Veïnada de Cala Millor, pacient de diàlisi domiciliari del Servei de Nefrologia de l'Hospital de Manacor. Aquí, a més, veurem aviat el nostre format televisiu de Vida Saludable, Vida 3 Televisió, un gran reportatge en aquests primers dies a casa seva amb el nou tractament. Gràcies i fins una altra.
Vinga, gràcies a vosaltres.
Hasta luego, Pilar.
Adiós, gràcies.
Doctor Tura, la mateixa pregunta. Per què costa a la població a la societat tenir tant coneixement i preocupació pel ronyó? Però és que no li donem importància.
No se donava importància. Sempre s'anava mirant el cor, els pulmons, el fetge, altres òrgans, la malaltia vascular en general, però no se veia la implicació del ronyó amb aquestes malalties. Però és que hi ha una associació del ronyó amb aquest tipus de malalties, amb la diabetes, amb la insuficiència cardíaca. Aleshores, un malalt diabètic pues, tindrà malaltia renal crònica entre un 40 i un 60%. Un malalt amb insuficiència cardíaca pot tindre entre el 45 i un 60% de relació amb malaltia renal crònica. I estem parlant que ja no estem sumant, estem multiplicant. Són diverses malalties juntes. Estem parlant d'un conjunt, no d'una sola malaltia com antigament es mirava. Ets hipertens i ja està. No, és un conjunt.
Clar.
És un conjunt i ho has de treballar-ho.
Doctor Mem, quan els nostres ronyons ja no poden funcionar tots sols, el malalt necessita hemodiàlisi.
Sí, bueno, hemodiàlisi no, necessita diàlisi.
Diàlisi.
Diàlisi o trasplantament. Són les dues, el que en diguem, tècniques de renal substitutives. Una és la que millor, la que intentem pujar, perquè el que fan, pugen un parell de graus, el que és l'estadiatge de malaltia renal. Ara actualment se diu malaltia renal crònica del trasplantament, que té diferents graus, perquè s'ha vist que no és ben bé com recuperar completament el ronyó. Vale. I després tenim les tècniques de teràpia renal substitutiva, en què tenim dos. Hemodiàlisi, que és treure sang per una fístula arteriovenosa, que aconseguim una vena fer arterialitzada, o un càtéter, que és un tubo que posem a la vena per treure sang, perquè el tenim que treure uns fluxos molt alts, i això ho posem amb uns filtres que solen ser sintètics actualment, encara que n'hi ha alguns de cel·lulosa, i diferents tècniques que hi ha, intentant depurar aquest ronyó. Però, clar, fem la funció del ronyó en 4 hores. Això es fa 3 cops a la setmana habitualment i aquests malalts tornen a emplenar-se d'urea, de nitrats, tal, fins que el tornem a netejar. I després tenim unes altres tècniques que en diguem diàlisi peritoneal, que es fa una tècnica més contínua, que es fa tot el dia, que es posa un líquid a la panxa, com ja us he comentat abans, que posem un tubo i fem això. I ara s'està parlant, i que ara crec que el concurs està quasi a punt d'acabar a les Illes Balears, que és l'hemodiàlisi domiciliària. És a dir, fer la tècnica d'hemodiàlisi que fas en un hospital, que en determinats malalts la puguis fer a casa, i no 3 dies, sinó que ho fan més dies, però que ho fan a les hores que amb ells els hi va bé, fan menys hora, és una tècnica més fàcil, i has de començar, bueno, començarem crec que al meu hospital i a tots els hospitals de l'illa, perquè crec que estan tots molt interessats en poder-ho fer.
Perquè bàsicament, David, el que fa la diàlisi és fer neta la sang, fa de ronyó exterior i te la torna a posar.
Sí, i no d'una manera perfecta com fa un ronyó. Vull dir, intentem fer el millor, que lògicament ha evolucionat moltíssim en els 30 anys, però encara hi ha dèficits i fallos.
Tot com és la qualitat de vida d'aquests pacients que han de fer diàlisi o hemodiàlisi?
Clar, la qualitat de vida... Ara hem estat estudiant a l'hospital, s'ha fet un estudi per valorar aquesta qualitat de vida. Sempre són malalts que no... que la qualitat de vida baixa. Baixa. I depèn de quins malalts, molt més. Aleshores, molts d'ells et diuen que acabat la diàlisi tenen que anar a dormir, tenen, perden tot el dia i fins al dia següent no estan bé. I això, imagina't, tres cops a la setmana, i després, el que també els preocupa molt, desplaçaments d'ambulàncies als hospitals, perden un temps perquè han d'esperar l'ambulància, tot està programat, recollir-los i després deixar, i després acabar la tècnica, tornar a casa. És a dir, perden quasi un dia.
Perquè la gent ho entengui, doctor. Una persona té una malaltia renal, però quan és, en quin moment és quan acaba en diàlisi o en trasplantament?
Acaben en diàlisi habitualment quan el que nosaltres diem la malaltia renal crònica en 5 estadios, de l'1 al 5. Uh-huh. Vale? Quan arriben als 5, que són filtrats menors de 15, és quan ja et comences a plantejar la teràpia renal substitutiva, si aquesta es manté en el temps. Quan començar? Aquesta és la pregunta del millor. Han hagut molts estudis, uns volien començar abans, més de 15, altres volien començar més avall. Realment, la xifra que es marca actualment, entre cometes, entre els professionals, és 10, o sobretot si tenen símptomes abans. Si han símptomes abans, sí que els ha començat abans, perquè realment millorarem la seva qualitat de vida.
Es pot prevenir la malaltia renal crònica o només es pot diagnosticar precoçment?
No, és que justament estem en això. Estem que si intentem prevenir el control de la diabetes B, de la hipertensió, de tots aquest tipus de malalties, pues segurament progressarem i a més podrem posar medicacions que actualment ja s'ha demostrat que poden recuperar part de la funció renal i baixar la proteinúria, que són els dos factors que ens interessa. I ara no n'hi ha una, sinó que n'hi ha diverses.
Quins símptomes principals poden fer sospitar un pacient que està patint una malaltia renal?
Primer que vegis o que fa una retenció de líquids important, que comença a fer símptomes com nàusees, vòmits, molt més per símptomes d'aquests inespecífics cada vegada més augmentats, dolor abdominal, poden fer fins i tot un derrame pericard, poden fer molt tipus de símptomes que quan no te queda clar és tan senzill com fer una analítica i mirar-ho.
Mm-hmm. Doctor Tura, una fallida renal es pot costar la vida perquè a vegades se senten ha tingut un infart renal.
A veure, infart, una cosa és un fallo renal agut, que mm-hmm. sol passar amb gran part de malalts ingressats i que té una mortalitat molt alta perquè s'associa, quan es falla el ronyó és que està fallant molts òrgans habitualment. Aleshores, aquesta fallida renal té una mortalitat fins i tot d'un 50% en pacients hospitalitzats. Això és el fracàs renal agut. El crònic és diferent. Crec que és una cosa que tu ja tens una certa lesió i que pitjora amb ingressos.
Uh-huh. I l'infart renal?
L'infart renal és una afectació dels vasos renals que habitualment sol vindre de malalties cardiovasculars, com per exemple una fibrilació auricular, com per exemple una malaltia que pugui fer trombos o la pròpia aterosclerosi, que en la seva evolució pot arribar a acabar fent trombos i tancant les artèries renals, que sol ser parxeado i no sol ser una afectació única amb un sol ronyó, salvo que sigui l'artèria renal principal, sinó que solen ser segmentaris.
Doctor, estem acostumats a veure a Instagram històries precioses de germans o amics que se donen un ronyó. Podem viure amb un ronyó?
Se pot viure amb un ronyó. En principi, si el cuides, mira tots els factors de risc i tal, pots arribar a mantindre-lo en la població general, però s'ha d'anar molt en cuidado. Amb aquests tipus de trasplantament es mira molt com està el malalt abans. Es fa un estudi molt del donant abans de fer l'implementació per veure que realment amb un sol ronyó no tindrà complicacions. Si té hipertensió, si té una sèrie de veus, qualsevol alteració a nivell renal, contraindiques el trasplantament.
I si una persona dona un ronyó a un familiar, està perdent anys de vida o no té per què?
No té per què. En principi, en els estudis no s'ha vist clarament. Sí que, lògicament, tenen un risc molt més elevat. Estàs parlant d'un sol ronyó i no de dos. Però si es cuida, fa totes les pautes que ha de seguir, en principi, pues esperem que vagi, faci una mateixa evolució. Si no, no es deixaria fer un trasplantament de viu, lògicament, en aquest país.
I l'accepta sempre o pot haver un rebuig?
Poden haver-hi rebuig. Sempre busques els familiars més a prop, que tinguin una relació del tipatge que en diguem HLA i una sèrie de proves que es fan, grup sanguini, tipatge, que segons la compatibilitat que tinguis i la major nombre de compatibilitat, més difícil serà el rebuig, però sempre tenim una reacció del nostre organisme, del nostre sistema immunològic, contra algo que considera que no és seu. Que això és el que fa el sistema HLA, que és detectar les cèl·lules sanguínies de defensa, detecten que allò no és teu i t'ataquen. Per això es posen drogues immunosupressores a tots els trasplantaments, per intentar evitar el rebuig tan crònic com agut, perquè també n'hi ha dos tipus.
Anem a xerrar un poquet de prevenció, doctor. Què està al nostre abast en quant a estil de vida saludable per tenir una bona salut renal?
Bueno, per fer una bona salut renal, el primer, fer una dieta el més mediterrània possible, fer exercici físic, i sobretot el que hem comentat, si ets diabètic o tal, controlar-te tot el màxim possible, no fumar, no fer una vida sedentària, i a partir d'aquí, segons el que tinguis, pues, intentar limitar la sal en la dieta. La sal és, amb un 40% de la gent els hi pot acabar provocant una hipertensió, o amb malalts amb insuficiència cardíaca o altres malalties poden fer descompensacions.
Quanta aigua s'ha de beure al dia? Que és una cosa que és un mantra que m'ho repeteixen des que naixem.
Per una persona normal es recomana entre litre i mig i dos. No més tampoc aquelles barbaritats tampoc. Salvo que facis exercicis extrems o hi hagi alguna altra cosa associada, no? Respecte a malalts renals, aquí ja és una miqueta més diferent, perquè el malalt renal té una tendència a acumular líquids quan van pitjorant el ronyó i es carguen i fan fins i tot episodis d'insuficiència cardíaca per culpa del propi ronyó. Aleshores, en aquest tipus de malalts ja els diguem una miqueta que facin un control de pes, que es controlin l'ocorinen, que vagin controlant sobretot el pes, perquè això ens indicarà si va guanyant o no guanyant pes, perquè anirà acumulant líquid, i que miren les cames, si tenen les cames inflades o no, o la tensió està disparada. Tot això són signes de que està acumulant líquids. Aleshores, és una mica anar fent aquest joc una mica per tal de que no se sobrecarguin, perquè és la complicació de la malaltia renal, una d'elles.
L'alcohol, doctor, que sempre s'associa al fetge, també fa mal al ronyó?
L'alcohol fa mal a tots els nivells. Aleshores, és una cosa que hem d'intentar evitar. Jo no dic que la gent o els cardiòlegs, va haver una època que recomanaven la copeta de vi, però una cosa és una copeta de vi petita i una altra cosa estem parlant d'altres ingetes com passen aquest país.
Que la gent se relaxa. Diuen, és bo pel cos, si és bo, mitja copeta.
Mitja copeta. Però estem parlant de que no és tan bo, pues, ja ho has vist caps de setmana, que és el que pot passar a qualsevol zona de Palma, no?
I les begudes energètiques, aquestes que tenen tant de sucre, són dolentes pel ronyó, no té per què. Ara mateix s'està fent molt de producte amb proteïna extra, que se diu Alerta, sí. Tots aquests batuts de gimnàs, que té un extra de proteïna, de creatina, tot això al ronyó, com ho diu?
A veure, si tens un ronyó normal, en principi no s'ha demostrat que la creatina pugui fer grans coses, sinó, bueno, augmenta la massa muscular.
Hi ha molts estudis positius.
Sí, hi ha estudis positius, però també n'hi ha que no són tan positius. Aleshores, el que has de fer és una mica d'equilibri, no? Si tens malaltia renal, si estàs prenent immunosupressors, si estàs prenent una sèrie de... o tens antecedents familiars de malaltia renal, més val que no te sobrepassis amb aquest tipus de productes.
Amb el batut de proteïna igual?
El batut de proteïna, si tu tens un ronyó normal, en principi, t'ho podrà depurar i fer bé, però si tens mínima lesió renal, te pot fer avançar la malaltia renal. Aleshores, tot això és, jo crec que, com tot, natural, equilibri, i sapigueu què està fent.
Abans de demanar-li la darrera pregunta a Consell Generals, li vull fer una pregunta un poc més anecdòtica, a veure, doctor. Com a nefròleg especialista en 30 anys de carrera, se va formar a Sondureta.
Em vaig formar a Sondureta i, bueno, i a partir d'aquí he passat a molts llocs en aquesta illa.
Com analitza un nefròleg, ara en sentit de l'humor, frases que tenim associades a la societat que és molt col·loquials com: això m'ha costat un ronyó, he hagut d'empeorar el meu ronyó per pagar això, que és una cosa que se diu molt, no? Això m'ha costat un ronyó. No. Per què?
Sí, bueno, jo aquí no, mira, no ho havia pensat.
Però l'he sentida.
Sí, l'he sentida moltíssimes vegades. Jo crec que és que respecte a lo que costa poder aconseguir un ronyó per fer un trasplantament. Aleshores, ja fins i tot saps que hi havia hagut tràfic d'òrgans, que és el que l'Organització Nacional de Trasplant vol evitar de totes, perquè això ha de ser un dret a qualsevol ciutadà. Aleshores, lògicament, es pagaven milionades per un ronyó.
I d'aquí ve la frase.
D'aquí ve la frase. També hi ha pel·lícules, fins i tot, que es veuen delinqüents que arriben a agafar una persona, retirar-li el ronyó i deixar-lo tirada en qualsevol lloc, que també ha passat.
Que també s'ha dit dels bancs, quan fas una hipoteca, que en castellà s'ha dit empenyar, en català empenyorar, has d'empenyar el ronyó perquè te'l donin.
Sí, perquè te'l donin, sí.
La darrera, consell general per dur una bona salut renal, doctor.
Sobretot, si tens algun factor de risc, tens més de 60 anys, malaltia cardiovascular, hipertensió, diabetes, hagis tingut antecedents de malaltia renal o hagis fet un fracàs renal agut, qualsevol factor que pugui ser, que es posi en mans de professionals i facin el seguiment. Que per perdoneu un incís, donar les gràcies a tots els nefròlegs i a tota la gent sanitària, infermeres i demés, que intentem treballar això cada dia.
Gràcies a vostè, sincerament, per venir des de l'Hospital de Mercat avui a Vida Saludable a IBT Ràdio a Palma per conversar sobre salut renal. Ha estat un gust. David Tura, gràcies i fins una altra.
Gràcies a vosaltres.
Laura, bon cap de setmana.
Igualment,
tornem la setmana
Carles.
Que ve. Gràcies.
Something's got a hold on me lately, though I don't know myself anymore. Feels like the walls are all closing in and the devil's knocking at my door. Whoa, out of my mind, how many times did I tell you I'm no good at being alone? Yeah, it's taking a toll on me, trying my best to keep from tearing the skin off my bones. Don't you know I'm losing control when you're not next to me? I'm falling apart right in front of you. Can't you see I'm losing control when you're not next to me? Mm-hmm. Yeah, you're breaking my heart, baby. You make a mess of me. Problematic. Problem is, I want your body like a feeling, like a bad habit. It's hard to break when I'm with you. Yeah, I know I can do it on my own, but I want that real full moon, black magic, and it takes two. Problematic. Problem is, when I'm with you, I'm an addict, and I need some relief. My skin and your teeth, can't see the forest through the trees. Got me down on my knees, darling.
Stop.